Home, el 15 d'agost, bueno, el 15 d'agost és la Mare de Déu d'agost, el 16 d'agost tothom aquí.
Doncs, i els magistrats del Tribunal Constitucional també.
També, no?
Sí.
Veus? I per tant, el calendari de vacances dels magistrats del Tribunal Constitucional els hi mana el govern de l'Estat, clar, i el de les hores de recreo també, i bueno, va, així és la independència del sistema que hi ha a l'Estat espanyol.
Ho deia perquè no, em pot garantir que el mes d'agost no hi haurà una aprovació de, per exemple, ara que ja tenim la data i la pregunta, que s'assigni, que es faci aquest referèndum, que hi hagi la signatura oficial del decret durant l'agost.
Home, perquè hi hagi això, ha d'haver-hi primer l'aprovació de la llei.
Correcte.
I pels calendaris que jo sé del grup parlamentari no estan dins d'aquesta lògica.
D'acord.
Ara diré una cosa que fa una setmana em pensava que no diria. Això depèn del Parlament de Catalunya, del grup parlamentari i de la direcció del grup parlamentari, que ja no hi soc jo.
Agafa't un plateret de sèpia ara.
Ho faré.
Crec que el necessito. Crec que el que tens per davant
el necessito. No sé si ho has explicat, que això d'arribar aquí a trobar un plat de sèpia amb patates t'alegra el dia.
Les 10 i un minut.
Efectes estranys, eh?
Sí. Conseller de la Presidència, portaveu del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara tornem.
RAC 1.
Al Zoo de Barcelona ens hem adonat que la definició de zoo del diccionari no parla de preservar la biodiversitat, ni parla d'educació, investigació o conservació. És per aquest motiu que la volem canviar. Sembla lògic voler tenir una definició amb la qual ens sentim definits, oi? Som zoo. Som lògics. Entra a zoobarcelona.cat i ajuda'ns a aconseguir-ho.
Un bon hunter s'avança a les rebaixes. Aconsegueix fins a un 80% de descomptes addicionals en les millors marques. Viladecans de Style Outlets. Hunters Welcome.
Mercè, t'ho torno a dir. Si vols estar tranquil·la amb el lloguer del teu pis, fes com la tieta. Truca a Lloguer Segur, els que et paguen el dia 5. Els del llogater, perfecte. Els de la morositat, zero. Lloguer Segur, truca ara al 902 37 57 77. Ni no, ni no, ni no. Lloguer Segur, la companyia que està canviant el mercat del lloguer. 902 37 57 77.
D'aquí uns anys tindràs família, casa i possiblement cabells blancs. Demà tindràs el canvi automàtic i tot el que inclou l'acabat M-Sport de regal.
Ara, a Barcelona Premium, emporta't el teu BMW Sèrie 1 amb tot aquest equipament des de demà i fins al 31 de juliol. Informa't en els 4 punts de venda de Barcelona Premium o a barcelonapremium.bmw.es.
Hi ha jocs i superjocs, com els de la Fan Play Area de l'Anna Glau. Un espai gratuït de coactiversió per tota la família. Vine a la Hype Station i experimenta el més nou en videojocs. I també hi ha la Kids Zone, amb activitats per als més petits. Horaris a annaglau.com. Anna Glau. Enjoy Quack Life.
Has vist la nova?
Li demanaré el Facebook, els 2 mesos al WhatsApp, després d'un any l'Instagram, un any de likes i al febrer li dic si vol quedar.
Gran pla, oi?
A la vida ja ens esperem massa. No t'esperis per tenir un Ford Focus. Només el juliol per 13.500 euros. Finançat amb FC Bank. Condicions a Ford.es. Prova-la a la xarxa Ford de Catalunya.
Bon dia, Coyote. Atenció, radar mòbil Cesar a 600 metres ras.
Vols un copilot com en Luis Moya? Tria Coyote, amb les alertes en temps real, radars mòbils i de tram. I és legal.
Amb Coyote, condueix segur i evita multes.
Disfruta del servei Premium Coyote per dispositius i aplicació mòbil per tan sols 9 euros al mes. Disponible a la botiga Coyote del Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona. Condicions i llistat de botigues a mycoyote.es.
Jo sóc Coyote.
Hi ha jocs i superjocs, com els de la Fan Play Area de l'Anna Glau. Un espai gratuït de coactiversió per tota la família. Vine a la Hype Station i experimenta el més nou en videojocs. I també hi ha la Kids Zone, amb activitats per als més petits. Horaris a annaglau.com. Anna Glau. Enjoy Quack Life.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran, Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Què podem menjar per sopar? Pizza, sushi, hamburguesa, tapes?
Ja ho sé. M'han dit que al Mercat de Glòries hi ha restaurants amb menús exclusius per les nits d'estiu. I si ets VIP, tens 5 euros de descompte. A més, amb música en directe cada dia.
És brutal.
Fins al 30 de juliol. No t'ho perdis. Més informació a lesglòries.com.
Arriba a la Terra el Hyundai Tucson Cosmo, una edició amb un equipament d'una altra galàxia. Emporta-te'l amb un descompte de fins a 5.550 euros. Condicions ofertes per Santander Consumer FCSA. Troba'l a Hyundai Masterclass, el teu concessionari oficial Hyundai a Barcelona, al carrer Aragó, la Maquinista i al passeig de la Zona Franca i a masterclass.es.
RAC1 presenta
Ladies and Gentlemen.
Dimarts, 25 de juliol, al Món RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Barcelona 1992.
25 anys als Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian Garcia i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddy Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el Món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés. A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 6 minuts, hi ha una dificultat extrema en aquesta situació, que és, clar, el govern de la Generalitat fa setmanes que diu que no pot explicar el que fa, perquè allò, a les proves me remito, cada vegada que expliquen alguna cosa o cada vegada que fan un moviment té conseqüències jurídiques, però això també deixa, vaja, una qüestió gairebé de fe, saber si està tot a punt o no. Hem de dir una cosa, el conseller Turull t'ha fet cas, tenim una fotografia que ja està penjada a la xarxa menjant la sèpia amb patates, eh?
Bueno,
i el Delgado, sàpigues Graupera, que ja ha entrat a l'estudi directament ja amb la sèpia amb patates,
o sigui,
ja saltant-se tots els protocols.
A més, ja, algú ha portat pa, la qual cosa em sembla una magnífica iniciativa per la que haig de felicitar qui correspongui.
10 i 7 minuts, no sé si voleu afegir alguna cosa del que hem sentit, perquè si no ho haurem d'anar tancant.
Tu pensa que...
No, jo vull fer una cosa, sisplau. Simplement que dic que el govern, que segur, ho ha de tenir molt clar, si encara que no ho expliqui, ha de tenir molt clar els passos que ha de seguir, i sembla que pel que diu el conseller sí que ho tenen clar, però quan tothom des del govern central i des del govern de la Generalitat estan demanant tranquil·litat, la veritat que a mi no em deixa massa tranquil ni uns
ni altres,
i penso que haurien d'arribar a algun tipus d'acord, que ja sé que és molt difícil, abans de l'1 d'octubre, perquè no és un bon clima el que s'està generant en aquests moments.
Jo volia fer un apunt, Manel, perquè abans deies que el que feia el govern espanyol no era amenaçar, i jo crec que és una amenaça en tota regla, això de dir tanco l'aixeta si continues organitzant aquest referèndum, que és legítim perquè la majoria de la societat catalana ho vol. Dit això, de l'entrevista del conseller, se'n deriva el que plantejava el Graupera, no? I és trobar aquest equilibri entre ser transparent i explicar que realment aquest procés serà vinculant i que serà el màxim de versemblant possible a un procés electoral habitual, i a la vegada, no?, el que defensava el conseller, que és no ho podem explicar tot perquè si no tenen més facilitat per aturar-nos-ho, no? Perquè en realitat és veritat que en la mesura en què tu siguis transparent i que la gent vegi clarament que això serà vinculant, en aquesta mesura serà també com tu incentives una participació massiva l'1 d'octubre. Per tant, jo crec que han quedat evidents les dificultats que tindrà el govern per trobar aquest punt d'equilibri.
A mi sembla que són dificultats i contradiccions, les dues coses. Penso que no es pot explicar tot, un, per la pròpia estratègia d'evitar doncs que els hi faiguen caure el castell abans d'acabar-lo de construir, aquest és un element. Dos, no es pot explicar tot perquè no tot està decidit ni tot se sap com es farà. El govern i la màquina administrativa que està tirant això endavant, doncs cada dia es troba amb dificultats, algunes conegudes, algunes desconegudes que apareixien, i per tant, no només és que no es vulga explicar, sinó que no es pot explicar. I la contradicció que assenyalo, que també em sembla normal en l'estratègia de credibilitat que ha de tindre el referèndum fins a l'últim moment o fins allà on sigui possible, és que s'està intentant fer una cosa i la contrària al mateix temps. És a dir, escolti, anem a fer un referèndum unilateral d'independència al marge de la llei, perquè aquesta llei no ens el deixa fer i hem decidit saltar-nos-el. I això, el que es tracta és d'endarrerir el reconeixement d'aquesta, en definitiva, subversió del marc legal.
Mira, jo tinc dos opinions a donar que breument exposaré ara. Una és en relació a la situació actual i tal, i es resumeix amb una mena, diguem-ne, de conclusió de diagnòstic, que és que se va liar, es ho dic jo, se va liar, no?
Bueno, és el que estava dient, que s'està generant...
Amb unes altres paraules.
Que hauríem d'intentar...
Posa-li peus de pàgina.
Ja sé que és molt difícil d'aquí l'1 d'octubre.
Contraposar legalitat i legitimitat és molt difícil.
Però l'altra qüestió...
implica un xoc.
Però no és tampoc legitimitat, Sara, però bueno, no vull entrar aquí.
I tant que és legitimitat, Manel, només faltaria.
No, l'altra qüestió és... Seria que tinguessis un 70%, Sara, tens un 48%.
No, no, legitimitat per celebrar un referèndum que vol un 80% dels catalans.
No està clar el que vol la gent quan tu li demanes si vols votar o no. Es poden fer moltes respostes quan tu dius, vols votar? Clar que vull votar.
Bueno, és el CEO.
No, votem cada 4 anys, votem a les municipals.
A mesura que s'acosti...
El
govern de la Generalitat de Catalunya vagi mostrant amb cada cop més determinació que ells donaran cobertura a que la gent pugui votar en un referèndum l'1 d'octubre, com més seriós es vegi transparent, més gent sortirà a votar i més incapaç serà el govern espanyol de seguir fent aquests trets a l'aire.
Totalment d'acord.
La que jo volia afegir, bàsicament, per donar-li una apertura així, una mica més d'ampli espectre, així com filosòfic, si em permeteu, és que ens sorprèn que estiguem parlant en sèrio a propòsit de que el govern ens oculta coses. Per definició, el poder sempre oculta coses. És més, té en el secret una de les bases, justament, de la seva hegemonia. I ja Jean Baudrillard deia que, és més, el gran secret que té el poder és que al capdavall no existeix, però això és una altra cosa. El que sí que està clar és que els poders, els governs, tot govern, oculten moltes coses. I saps per què? Perquè si ho sapiguessin tot, si ens ho expliquessin tot, no ho suportaríem. Per tant, el poder no pot ser transparent.
Em interessa en un tema ja filosòfic.
No puc estar en una taula en què sobta algú d'una forma altra comenta, com si fos una novetat que el govern ens oculta coses.
Evidentment. Però està demanant un autodefè en aquest cas. Està demanant un autodefè, no? Està demanant, sabem el que hem de fer, no us preocupeu.
Però en condicions ordinàries...
Farem un referèndum, no hi haurà cap altra alternativa, no estem pensant en cap altra nouena, hi haurà referèndum i serà vinculant, segur. Això és un autodefè.
No, però escolta'm, a veure, el que estic únicament sostenint és que en definitiva això no implica cap novetat perquè en condicions ordinàries ja passa. I a més, jo defenso que el poder no sigui transparent. I ho defenso essencialment per això que estava dient. Perquè és millor no saber-ho. Perquè és millor no saber, diguem-ne, què fa.
Mira que jo us volia preguntar, que ens acostem a un quart d'11 del matí... Com us plantegeu les vacances?
Ara canvia de tema.
No, és un bon tema,
ara canvia de tema.
Però vaja, perquè hi ha una cosa, mira, si no haguéssim tingut tota aquesta qüestió política, hi ha una cosa que malgrat Pere i el Delgado tenia ganes de debatre, que és el poble.
Quin poble?
No el poble del...
De I el pobre gent, poble què?
Bueno, la tornada al poble. La quantitat de gent que durant l'estiu torna al poble, que pot ser un poble físic, diguem-ne, realment amb un ajuntament, amb unes botigues, o un poble que té el mateix significat que un càmping, per exemple. Un càmping. Mira, pot ser el teu poble.
Jo tinc una,
i que cada any vagis al mateix càmping, i cada any tinguis la mateixa parcel·la, i cada any tinguis el mateix grup d'amics, és el poble igual.
Bueno, però això bàsicament té que veure amb la segona residència, que és un tipus de cosa que mai podrà entendre com és possible que la gent torni sistemàticament en vacances i cap de setmana al mateix lloc sense odiar-lo. Tot i que els fills puguin agrair-lo, finalment, quan compleixen certa edat i estan desitjant
que els pares se'n portin.
Perquè l'estiu al final també és entrar en una altra rutina igual que la de la resta de l'any, no? I què millor que trobar una rutina que tornar a un punt sempre al mateix lloc.
Si és el poble de naixement, tinc una història que breument que resumiré perquè té interès des del punt de vista de com funciona el retorn al poble. És la tesi doctoral que va fer Clara Parramón a propòsit del 15, dels 15 más 1 de l'Hospitalet, la confraria laica.
Sí.
Són les vacances de Setmana Santa, és veritat, però tenen una història contínua interessant, que és que, diguem-ne, quan va començar a celebrar-se aquest tipus de fet, diguem-ne, de celebració de Setmana Santa, el que va posar de manifest d'una manera empírica és que la gent va tornar a deixar, diguem-ne, la gent d'aquí, diguem-ne, de Can Serra, en aquest cas Hospitalet, va deixar de tornar al poble.
Ara.
La qual cosa, diguem-ne, és paradoxal, perquè demostra que aquest tipus de tradicions, aparentment alienes, serveixen perquè la gent, diguem-ne, reafirmi les arrels que li mantenen vinculat al poble a mateix temps que no hi torna.
Els d'aquí teniu tots al poble?
Jo és que hi vaig, al meu poble, cada cap de setmana que puc. Per tant, durant les vacances procuro marxar.
No hi vas al poble a l'estiu.
No.
Jo en el meu cas, però no ho considero una segona residència. Per a mi és com tindré dues primeres residències. Jo sóc barceloní des de fa molt temps, perquè fa més de 20 anys que visco aquí, tinc casa aquí, però sóc de la Cala, vaig aixecar-me una casa fa 7 anys, crec, i és casa meva, és a dir, no visco que...
Però tu tornes al poble,
obro una segona residència. Jo no hi torno perquè no hi he marxat mai, això depèn
però
de...
Però durant l'any i continues anant com la Sara, llavors?
Sí, clar, és que és el nostre poble.
Jo continuo anant, no cada 15 dies, hi ha hagut èpoques que hi he anat més, hi ha hagut èpoques que hi he anat menys, però jo al poble, allà, els amics de Parbolets són la meva colla, m'entens?
Parbolets.
I sí, home, clar.
Això és curiós, perquè a l'estiu normalment es fan dues colles. I, si existeix al poble, els nens, diguem-ne, de ciutat, per entendre'ns, tenen la colla de l'any i la colla d'estiu.
Clar, nosaltres al poble, quan venien els de ciutat a l'estiu, el que fèiem era estovar-los. Clar, perquè se miraven a les xiquetes, que nosaltres no ens feien cas, i això fa molta, molta ràbia. Venien tots els pijets de Barcelona i ens robaven les núvies com a la cançó. No, però no és tornar al poble, perquè no hi has marxat mai, però això entenc que depèn de cada història individual. Hi ha gent que del poble fuig, I el que faria si pogués es cremar la carretera però no pogué tornar, no?
Manxon, tu tens al poble?
Sí, jo he tingut diversos al llarg de la vida, però ara en tinc un, sí. I ja aniré al poble, sí que està vertet en aquest cas.
Graupera, tu tens al poble?
Sí, jo torno per Nadal i per estiu sempre vaig a Barcelona.
Per tu Barcelona és el poble.
Torno al poble.
Home, clar, mateix, no? Comparant Nova York amb Barcelona, és evident que Barcelona és el poble.
Això ho faig, dic, per distingir entre el teu poble, que és d'on ets i has emigrat, i aleshores, o els teus pares van emigrar, i aleshores tornes al poble perquè és el poble, o sigui, perquè són les arrels, i una altra cosa és anar a un poble d'estiueig, encara que sigui que sempre el mateix poble, perquè t'agrada la Costa Brava o perquè t'agrada el Pirineu o la Vall d'Aran o el que sigui. Llavors, el primer és casa, no? Que és el que em passa a mi quan torno a Barcelona, per això torno al poble. D'alguna manera torno al poble un parell de matinades a la setmana.
Sí, això també és veritat.
Poble. I aleshores després me'n torno cap a casa. I l'altra cosa és el lloc on tu vas a fer el guiri tot l'estiu i a fugir de la ciutat i de la contaminació i a robar-li les nòvies als locals que no s'enteren, que no tenen...
Tu em sembla que era un d'aquests que he dit des d'abans.
Els que s'havien de tonyinar.
I era un dels que estuvava.
Sí, a les 10 i 18 minuts, senyors, que tingueu un bon estiu, si podeu descansar. Si heu de tornar al poble o heu de cremar les vies de retorn al poble, vosaltres mateixos. Manel Delgado, Josep Martí, Manel Manchón, Sara González, Jordi Graupera, moltíssimes gràcies.
Bon estiu.
Bueno, i ara, quan pugui, vaig a menjar la sèpia.
Ara.
10 i 18. Actualitzem la informació a les 10 i 18 minuts amb el Jaume Mas. Què tal, Jaume? Bon dia.
Bon dia.
Amb el Quim Salvador. Quim, bon dia.
Bon dia.
I el Ramon Bartolí. Bon dia, Ramon.
Bon dia.
El govern considera que els 6.000 euros que Hisenda ha utilitzat per dubtar de la Generalitat és una excusa per amenaçar.
Ho ha assegurat el conseller de Presidència Jordi Turull al Via Lliure. El conseller ha assegurat que l'Estat ha anunciat aquesta mesura sense pensar en les conseqüències i que estan fregant l'absurditat.
És d'aquests canvis de partides que hi ha ordinaris i d'això és que no hi ha cap problema. Ara hem arribat un moment en què, no sé, un departament de la Generalitat, un servei, comprarà un paquet de folis, perquè la fotocopiadora va amb folis, i diran, folis, atenció, igual serveixen per fer el recompte de vots, allò que es fa al costat de les meses, no? Per tant, querelles, suspès, etc. Ho estan portant al nivell tan de l'absurd que ells mateixos quedaran col·lapsats.
El conseller diu que el govern no podrà tallar el fla, ja que l'estat espanyol seria el primer afectat, i afegia que a nivell internacional els mercats financers quedarien embussats. Turull considera que és una mesura de pressió i amenaça més una de les moltes altres que porten patint per part de l'Estat.
Mentrestant, el Departament d'Exteriors de la Generalitat ha posat d'exemple el documental Les cloaques d'interior a les cancelleries de tot el món com a prova de la presumpta manipulació de l'Estat amb Catalunya.
Segons avança La Vanguardia, el document titulat Memorándum 38 s'ha remès a governs de tot el món com a prova de l'operació Catalunya. S'acusa el govern espanyol d'utilitzar els serveis secrets per posar pals a les rodes als partits independentistes. El memoràndum es detalla que Rajoy i els seus ministres n'estaven al cas. Precisament avui TV3 ha anunciat que tornarà a emetre el documental, que dimarts va tenir un 30% de share.
I pel que fa a aquella iniciativa que us explicàvem, aquesta hora comença aquesta, la gran muntanya de la vergonya, que busca recollir 1 milió de borilles de cigarrets a Barcelona.
Un cop recollides, les ajuntaran una pila a la Barceloneta. La iniciativa la promou el moviment Només Borilles al Terra, que busca eliminar les restes de la ciutat de Barcelona, que generen més de 4.000 metres cúbics de residus l'any. El moviment va sorgir ara fa 2 anys a Barcelona, però al llarg d'aquest temps ja s'ha propagat per altres ciutats de tot el món, com explica l'organitzador Miquel Garau.
I a dia d'avui pues, és un moviment no només a nivell Espanya, sinó a nivell global. Tenim fins a 21 ambaixadors de No Mascolies en el Suelo. El que han fet ha sigut començar a crear pàgines per Facebook, pues, No Mascolies en el Suelo Bogotá, pues, tenim a Girona, Tenerife, La Rioja, No Mascolies en el Suelo Castellón de la Plana...
Tirar restes de cigarrets al terra de Barcelona és sancionable amb multes de 90 euros.
Vinga, esports, el Barça de Valverde s'entrena aquesta nit, s'estrena, podríem dir, amb el partit aquesta nit pendent de Neymar.
A les 12 de la nit, Barça-Juventus, amistós del nivell per l'estrena d'Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana, Nova Jersey, en directe per RAC1 amb una nova edició del Barça en xancletes. Veurem si Neymar juga. Valverde ha transmès aquesta nit passada un missatge de tranquil·litat dient que compta amb el brasiler, però la premsa francesa ja dona per fet que se'n va al Paris Saint-Germain. Le Parisien ha titulat Neymar ha dit que sí. D'altra banda, Cristian Estuari s'incorporarà aquesta tarda a l'estada de pretemporada que el Girona fa a Manchester. El davanter uruguaià de 30 anys ha fitxat per 3 temporades. Avui també arrenca el Nàstic de Tarragona amb el debut de Lluís Carreras a la banqueta grana a les 8 al nou estadi contra el Villarreal. I aquesta tarda, penúltima etapa del Tour i darrera oportunitat perquè canvia alguna cosa a la classificació general. Contrarrellotge de 22 km i mig a Marsella. Chris Froome defensa el mallot groc de líder amb 23 segons de marge sobre Romain Bardet i 29 sobre Rigoberto Urán.
I pel que fa al temps, com serà el dia, Bartolí?
Doncs dissabte de sol, amb alguns núvols més enganxats a les comarques de Tarragona, Ponent i el Pirineu es trencaran amb més facilitat. També en poden aparèixer a la costa central, i a la tarda creixeran nuvolades a muntanya, deixaran ruixats aïllats al Pirineu, també al prelitoral, sobretot Tarragona, i amb temperatures que es mantenen altes, màximes de 28 a 33 graus, les més altes a l'interior, i amb xafogó cap a la costa.
Jaume, Quim, Ramon, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
La Generalitat t'informa que a la platja has de prendre una sèrie de mesures de seguretat. És important fer sempre cas de la senyalització mitjançant banderes. La bandera verda indica que les condicions per banyar-se són bones. La bandera groga exigeix precaució. I la vermella prohibeix entrar a l'aigua. És molt recomanable banyar-te en platges vigilades, que pots trobar al web interior.gencat.cat/platges.visor. Evitar les insolacions, no banyar-te si no et trobes bé o estàs cansat, i vigilar els nens. En cas que es produeixi una emergència, avisa el socorrista o truca al 112. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Una illa privada, una mansió.
Què dius ara?
Que als 30 toca pensar en gran.
Ja t'agradaria tenir-ne 30.
Els 30 anys de la 649 ho celebren amb un nou format i un pot de més de 5.500.000 euros.
649, 30 anys destinant els beneficis a programes socials a Catalunya. Loteria de Catalunya. Tria-la, tots hi guanyem.
Atenció, arriben a Caprabo les superofertes de frescos, com la síndria negra origen Catalunya a 49 cèntims al quilo només fins al 12 de juliol. Corre, vine a Caprabo, perquè a més hi ha centenars de productes en segona unitat al 50% de descompte fins al 12 de juliol. Benvingut a Caprabo. Hola, lliure comprador.
T'avorreixes per vacances? Li vas proposar Silicon Valley pel vostre viatge de noces? Llavors, ets dels nostres. Estudia a EAE, una de les millors escoles de negocis d'Europa segons el rànquing QS. Informa't sobre els nostres màsters i MBA a eae.es. EAE, el lado business de la vida.
Somies tenir l'últim crit en mòbils? Doncs no et perdis la mobilmania de MediaMarkt i ves a l'últim amb un Huawei P9 Lite per només 179 euros. MediaMarkt, somiar? No. El següent.
Control, sembla que l'impacte d'un asteroide és imminent. Canvi fora.
Quan tens manteniment, assegurança, canvi dels quatre pneumàtics i tot inclòs, no hi ha res que et preocupi. Nou Volvo B40 D2 per 290 euros al mes i va inclòs. A 48 mesos i 60.000 quilòmetres amb Volvo Renting Privado fins al 31 de juliol. Aportació inicial de 3.630 euros i va inclòs. Més a volvocars.es.
T'esperem a la nostra xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
RAC1 presenta
Ladies and Gentlemen.
Dimarts, 25 de juliol, al Món RAC1 des de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Barcelona 1992.
25 anys dels Jocs. Amb Josep Miquel Abad, Pere Miró, Lluís Bassat, Judit Mascó, Manuel Huerga, Javier Mariscal, Santi Nolla, Josep Maria Casanovas, Martí Perarnau, Olga Visa, Cristian Garcia i els medallistes olímpics Fermín Cacho i Eli Maragall.
És el moment culminant.
Tindrem l'actuació de Los Manolos i, a més, l'Arnau Tordera cantant d'obeses i la soprano Judit Muñoz cantaran al Barcelona emulant Freddy Mercury i Montserrat Caballé.
Va ser tan il·lusionant.
Entreu en el sorteig de 100 entrades dobles escoltant el Món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Corte Inglés. A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. El tresor del Via Lliure.
Bon dia. Doncs sí, el lloc on m'havia aturat a descansar del meu viatge des de Sabadell és Castellbisbal. I sabeu quin és el destí del tresor d'avui? Paper, llapis i neurones a punt, que vaig a donar-vos la segona pista. Utilitzant només les lletres del lloc on aniré, puc formar la frase on la barca o l'ona abracen el cel, per recordar que és una població arran de mar. Utilitzant només les lletres del lloc on aniré, puc formar la frase on la barca o l'ona abracen el cel, per recordar que és una població arran de mar. Si no l'heu tret a la primera, agafeu un mapa de Catalunya, una col·lecció de lletres d'Escrable i repasseu totes les poblacions de la costa. Quan hagueu descobert la resposta correcta, piuleu-la amb l'etiqueta Tresor Via Lliure. Què podeu guanyar si escriviu bé la resposta? Doncs 4 entrades per anar a qualsevol cinema Cinesa. Fins d'aquí una estona!
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Són dues de les fruites més refrescants i saludables per combatre la calor. Compostes principalment d'aigua, la seva dolçor i facilitat per menjar-les fan del meló i la síndria les fruites estrella de l'estiu. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, coneixerem les seves propietats i algun consell per escollir-les bé. Núria, perquè en tinguem una idea, quin espai ocupen aquestes fruites en consum i producció a Espanya?
Quan al consum, les estadístiques diuen que mengem uns 9 quilos de meló per persona i any i 8 quilos de síndria. Això tenint en compte que mengem meló i síndria gairebé només durant els mesos d'estiu. Vol dir que aquestes fruites ens agraden molt. I en quant a la producció, Espanya és el quart productor mundial de meló. Ens guanyen en producció a la Xina, a Turquia i als Estats Units.
D'acord. I què tenen aquestes fruites que fa que ens agradin tant?
Ens agraden al paladar quan estan al punt, dolces, cruixents i sucoses. I si a més estan fresquetes, ara que fa tanta calor, doncs encara més. El meló i la síndria també ens agraden a la vista, ja que són molt versàtils a la cuina. En podem fer sucs, granissats, fer-los a daus per preparar broquetes o senzillament tallats llestos per menjar. A més, ens ajuden a cuidar el nostre cos. La síndria, per exemple, és una fruita amb un alt contingut en aigua i ens ajuda a mantenir-nos hidratats amb molt poques calories i amb una càrrega més que interessant de licopè, un antioxidant natural.
I en què ens hem de fixar a l'hora d'escollir una síndria o un meló?
El millor és preguntar als professionals de les fruiteries, que ens escolliran la peça més o menys madura segons quan la vulguem menjar. Però si la volem escollir nosaltres mateixos, la síndria sabrem que està al punt si quan li donem uns copets amb el palmell de la mà ens sona com si fos buida per dins. I el meló sabrem que està al punt si en pressionar lleugerament amb el dit en els extrems notem que estan una mica tous.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos que bo que és aprofitar la síndria i el meló per mantenir-nos hidratats. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Consum, que bo ser diferent.
A RAC 1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2. Amb Xavi Bundó.
Un minut i arribarem a 2:15 del matí. You don't own me. I'm not just one of your many toys. Aquesta cançó, You Don't Owe Me, forma part d'una banda sonora magnífica d'una sèrie que n'hem parlat aquí molt al programa, que es diu The Handmaid's Tale, l'han traduït en castellà com El Cuento de la Sirvienta, alguna cosa semblant, que apunta a una de les més valorades dels últims temps. Potser poc coneguda entre el públic general, però és una sèrie que parla d'un futur molt immediat on, després de l'assassinat del president dels Estats Units i la majoria del Congrés, s'instaura un règim teocràtic basat en valors molt puritans. A més, Amèrica passa a ser coneguda com la República de Gilead, on la dona passa a ser a un segon pla i es converteix exclusivament en un objecte de fertilitat. És una adaptació d'una novel·la de Margaret Atwood, escrita l'any 85 i que posa damunt la taula la utilització de la dona com a esclava en tots els sentits. És una sèrie que ha connectat amb una part important dels moviments feministes, però que també jo crec que ha donat peu a un debat que comença a tenir una importància molt gran, que és el que se'n diu la gestació subrogada. Si, en quins efectes ètics, filosòfics, etc. té que una dona pugui ser, no sé si dir-ne contractada o avisada per convertir-se en la... vaja, en aquest cas les anomenen els vasos, per convertir-se en la dipositària d'un òvul, en aquest cas ja fecundat, per acabar tenint un fill i entregant-lo a una altra família. Per parlar-ne avui ens acompanya la Begoña Román, que és professora d'ètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, també col·laboradora del Via Lliure. Begoña, molt bon dia.
Bon dia.
I en línia des de la Gran Bretanya, la Diana Marre, que és doctora en Antropologia Social i directora del grup de recerca AFIN de l'Autònoma. Diana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sabeu que això ha començat a debatre's també a l'Estat espanyol a través de Ciutadans, que va presentar una proposta. No estic segur que sigui un d'aquells temes que preocupin molt àmpliament a la ciutadania, però que sí que em sembla que és un debat que s'ha de tenir. No us demanaré una posició, diguem-ne, binària de sí o no, perquè em sembla que és un debat que el sí i el no és molt difícil, sinó que és més important veure un ampli camp de visió al respecte. D'entrada, jo us preguntaria si quins problemes pot tenir regular això que en diuen la maternitat subrogada. Begoña, quins conflictes et genera, tu?
A veure, a mi el principal conflicte és la remuneració, perquè estem entrant a la instrumentalització de les vides i al control sobre les vides, on els grups més vulnerables, en aquest cas la dona pobra, consentiria a signar un contracte, però aquest consentiment, contràriament al que se sol dir, que consentir no es comet injustícia, és fefaentment injust perquè està en condicions d'asimetria. No és el mateix Califòrnia que Ucrània, que Índia, els diners que s'estan donant. I clar, la remuneració de la vida, el control sobre les vides, seria una nova forma de neoexplotació camuflada amb el consentiment de la dona. Per tant, a mi el principal tema ètic és la qüestió de la remuneració, perquè quan s'han fet, i tots hem vist alguns tipus de reportatges, s'han fet afirmacions del tipus de si no hi hagués remuneració, ho faries? Llavors, clar, canvia la pregunta per complet. És compensació? És incentiu? És molt difícil la pregunta. Després hi ha un altre tema interessant ètic, que és el desconeixement o la manca d'evidències. Entenc per evidències que no sabem què passa amb la vida intrauterina. Sí que sabem per Freud i altres que és 0 o 3 anys, i altres amb evidències de psicologia evolutiva, que a 0 o 3 anys el desenvolupament de la persona és cabdal. No sabem epigenèticament si el ventre és només un ventre, o ahir hi ha un intercanvi de fluids i tal, que pel desenvolupament neurològic de la persona és cabdal saber què passa ahir quan no hi ha una vinculació amb la criatura que tu portes. No?
Diana, com ho veus?
Sí, yo creo que una de las cosas importantes que ha dicho Begoña es el tema de que a mí me parece que es un tema que no se puede valorar de manera general, porque evidentemente no, la situación no es la misma en California que en Ucrania, que en India o incluso que en España, en el momento en que haya que tratarlo, ¿no? Si yo hablo desde la perspectiva antropológica, digamos, ¿no? Que es, no, nos ocupamos de mirar y analizar cómo vive la gente y cómo toma sus decisiones en cada contexto cultural, que no es universal. Y en ese sentido yo creo que vale la pena remarcar que no en todas las culturas la maternidad implica lo mismo, los hijos significan lo mismo y la familia se constituyen de las mismas maneras. Y en ese sentido los antropólogos tenemos y las antropólogas tenemos mucha experiencia y mucha diversidad mirada, ¿no? Yo coincido con Begoña en que no hay evidencia en relación con la vinculación que se produce o los intercambios que se producen a nivel, digamos, de embarazo y demás. Hay algunos artículos recientes que dicen que hay vinculaciones entre la epigenética en la etapa del embarazo. Pero esto sería, desde mi perspectiva, ya reitero, antropológica, entrar en cuestiones de tipo genética biológica, digamos, ¿no? Y a mí me parece que la gestación subrogada, como le querramos denominar, desde la antropología tiene más connotaciones de tipo social, ¿no? Es decir, que tienen que ver con el parentesco en términos sociales y en términos culturales, no tanto biológicos o genéticos, ¿no? La cuestión de la remuneración que señalaba Begoña a mí me parece un tema importante también. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a un gran antropólogo, un viejo antropólogo francés, marxista de toda la vida, que él decía que esto debía ser analizado en el contexto de cada país. Él decía, pensar que en Francia estamos en las mismas condiciones en términos de derechos laborales, remuneraciones y demás, que o estructuras laborales, que en India, Ucrania y demás, es quizás perder de vista la forma en que debemos analizarlo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, en el caso de, para una discusión, para el caso español en concreto, creo que debería ser mirada en términos de España en concreto, no con la perspectiva ni de California, que para poner una punta de la cuestión, ni de India para poner la otra, probablemente, que es donde yo he trabajado y he hecho trabajo de campo, ¿no?
Hi ha una qüestió clau, em sembla, del que acabes de dir, Diana, que és això del parentiu. Quan es parla de la gestació subrogada o del que durant molt de temps s'ha anomenat ventres de lloguer directament, que suposo que és una expressió una miqueta més menys fina per entendre'ns, una miqueta que té moltes altres significats, es parla normalment de parelles, en aquest cas que poden ser homosexuals i que no poden tenir un fill diguem-ne, ells mateixos biològicament, o parelles que o individus personalment que també voldrien tenir un fill i no el poden tenir, però és evident que si tu vols tenir un fill i no el pots tenir de una forma, diguem-ne, tradicional, hi ha moltes opcions. Tu pots intentar adoptar, per exemple. Llavors, antropològicament, tu deies, el parentiu és important. Clar, hi ha alguna explicació que justifiqui això aquesta mena de necessitat que el teu fill sigui genèticament, que comparteixis material genètic?
No, en términos de parentesco, no, digamos, en términos de... Pero esto no depende, digamos, como decía yo antes, no es una cuestión universal, digamos, ¿no? Es decir, nosotros, en el caso de España concretamente, hemos sido un país que en el año 2004 estábamos en el segundo lugar del mundo en número de niños y niñas adoptados internacionalmente. Mm. Es decir, en España han entrado en los últimos 15 años 65.000 niños y niñas en adopción internacional, que se han integrado en familias iguales en todo sentido, en derechos y en, digamos, vida personal, familiar y social, que las familias que tienen hijos biológicos o biogenéticamente conectados, digamos, ¿no? Es decir, desde la antropología pensamos que el parentesco es algo que se construye en términos sociales y culturales, que en algunos casos tiene un componente biogenético, que nosotros consideramos, en ciertas culturas se considera tan importante esta conexión biogenética, pero que no es así en todas las culturas del mundo. Mm. Si hay culturas del mundo en que el parentesco se construye a partir de compartir durante un tiempo más o menos prolongado, por ejemplo, los alimentos.
Mm-hmm. Digamos, Entonces, això és un fill i no té res a veure amb allò de sangre de mi sangre, per entendre.
Exactamente, no tiene nada que ver. Mm-hmm. O sea, lo que a mí en este sentido me interesa señalar desde la antropología, que es de lo que yo me ocupo, digamos, es que esta idea que nosotros tenemos de que la forma de constituir familia esencialmente, y aquí pongo la palabra esencialidad, es el compartir material biogenético, uh-huh, es una cuestión cultural, no universal, que tiene que ver con nuestro, con nuestra cultura. Pero ni somos los únicos, ni los mejores, ni los más importantes. Digamos, allá afuera hay una cantidad de gente de 5 o 6 mil millones de habitantes que están viviendo de otra manera, quiero decir, ¿no? Entonces, a mí me parece que el parentesco social, así, hay muchísimo, y yo estoy hablando de la adopción internacional, pero uh-huh, la adopción, digamos que es, históricamente ha existido. Y las familias se han constituido con mejores o peores circunstancias y resultados, pero al igual que las biogenéticas, ¿no? Uh-huh. Que las familias constituidas biogenéticamente. Ahora, tú me dices, ¿por qué para hay gente que es importante tener una conexión biogenética? Pues mira, como otras cuestiones, digamos.
Clar, però és que aquest és el debat que al final jo també crec que té a veure amb si ser pare és un dret o no ho és, no? Em fa quasi mal cap la Begoña, perquè al final aquí la reivindicació sembla que sigui, home, jo tinc dret a ser pare, o tinc dret a ser mare. Des del teu punt de vista, és un dret o no és un dret?
No, és una preferència molt respectable unes vegades i no tan respectable unes altres si el que el posem en el centre de la paternitat o maternitat és el deure de cuidar. De manera que, tornant una miqueta enrere al tema de l'adopció, en adopció nacional o internacional es distingeix clarament entre progenitors, que són els orígens biològics, i els pares, que entenem que són els qui exerceixen la cura. De manera que una persona pot prendre una decisió de ser pare o mare, i això és una preferència, però un dret a ser pare o a ser mare, això no existeix, però sí que existeix el dret a tenir pares. Entenem per pares aquells que, si no se'n fan càrrec de la meva cura, jo no podré tirar endavant la meva vida. Per tant, jo que crec que en aquests temes de gestació subrogada, el centre no està en la preferència. El centre està en la criatura. I aquesta criatura té dret a ser ben cuidat i a conèixer els seus orígens biològics. Mm. Aquesta és una novetat interessant, perquè aquí hem acotat des de bon començament que has presentat la tertúlia, de que estem parlant de que la persona que gesta només ha posat el seu ventre. Mm-hmm. Que l'òvul i el espermatozoi no venen d'aquí.
Exacte.
Però aquest només és el que més temps portarà perquè la resta de l'òvul fecundat tingui èxit, no?
El debat, de totes formes, de si ventres de lloguer o gestació subrogada, jo tinc la impressió que en el món del feminisme parteix en dues meitats el debat, diguem-ne, no? A qui defensa que la dona té dret a fer el que vulgui amb el seu cos, no? Absolutament, en tots els sentits, i per tant, si té dret a fer el que vulgui amb el seu cos, pot tenir un fill d'una altra persona i convertir-se només en un instrument en aquest sentit, i gestar-lo i entregar la criatura a un altre, que això és una posició, i l'altra posició seria dir, s'està utilitzant una dona, no? I aquí hi ha un bloqueig, no? Tinc aquesta sensació que el feminisme no ha acabat de saber trobar un fil que tanqui aquest debat, diguem-ne, no?
Bueno, és que jo crec que el tema del feminisme ja és el problema.
Sí, no, clar,
són els feminismes, no? I efectivament, el mateix argument que durant molt de temps es va unir, que és el meu cos és meu i faig el que vulgui, ara es pot dividir. I a mi no em semblaria malament, seria símptoma de llibertat i de pluralitat, que sobre un tema tan complex en què no, com hem començat dient, no, ni sí ni no, sinó acotar la franja en el que estaríem disposats a veure a què tipus de noves formes de família, i per tant noves formes de néixer, estem disposats com a societat a acceptar i en quines condicions. Mm. Llavors, en el meu centre no està el tema només de, evidentment, cabdal, de protegir la víctima que tradicionalment ha estat la dona. Mm. Aquests són els que el manifest de no somos vasijas, sí, ha posat en contra. No? Jo estic d'acord amb aquest tipus de raonaments que estan protegint a la dona de les violències estructurals tradicionals que solen ser masclistes i de mercat. Els dos, de masclistes i de mercat. Per tant, ja entenc perfectament i subscric les raons que posen. Però també sóc capaç d'entendre que la principal problemàtica que té una dona d'Ucrania no és el tema de la maternitat, perquè com molt bé deia Diana, la maternitat és cultural i la viuen d'una altra manera. La viuen com en aquest cas d'Ucrania, el principal problema que tenen és que no se presentin els pares. I que li deixin a ella amb una criatura que ha parit i l'ordenament jurídic diu que el fill és de qui l'ha parit.
Ja.
Clar, per tant, és molt important assentar les bases de la juridificació. Només per apuntar coses que deia la Diana de l'antropòleg francès, de, bueno, això s'ha de dir a nivell de país. Efectivament, jo soy jo les meves circumstàncies, uh-huh. i la víctima no és igual quan és una dona de classe mitja que pot prendre una decisió perquè ja té criatures, com és el cas més conegut de Califòrnia, que com és el cas de la cultura de la dona en Ucrania, o el cas claríssim de masclisme de Índia, no? Però sí que és veritat que estem en una aldea global. I ja no podem limitar-nos només a la juridificació nacional. Per què? Perquè al final té bé el nen, que és el cas d'Espanyol. A Espanya no es pot fer això, i per tant què fa la gent que vol tenir fills amb una opció? I aquí no entrarem, per què? Perquè som mamífers. I els mamífers tenim vincles orgànics. I hi ha gent que vol que les seves criatures, unes siguin biològiques, altres siguin adoptives, i altres puguin ser de gestació. Jo ahir no entraré en quines són les raons que les persones volen tenir, però sí que els demanaré que el centre no és la seva preferència, sinó la criatura, no? Com que se'n van fora, quan venen aquí, ens trobem amb un... No, és un, entre cometes, no es pot fer, però ja ho han fet. I com que la criatura prioritza el benestar de la criatura i l'interès superior del menor, en nom dels drets del menor, no passa res. És a dir, s'acaba acceptant el que... a priori estem dient que no es faci. Per tant, caiem en unes contradiccions flagrants, perquè al final el que estem considerant, i em sembla bé, és l'interès superior del menor. En altres països no. En altres països retiren els pares d'aquesta pàtria potestat i resulta que al final aquesta criatura és el que ningú voldria, i sobretot el pitjor per ell, en un centre d'acollida. No?
I hi ha una darrera qüestió que us deixo sobre la taula, i jo crec que aquest debat el podrem reprendre en algun altre moment de la temporada que ve. És què passa si tu intentes regularitzar aquesta qüestió, i immediatament també què passa si no ho intentes regularitzar, si això pot convertir-se també, perquè aquí estem parlant de la llibertat d'una dona de fer exactament el que vulgui, i si no té aquesta llibertat.
Exacte.
No?
Exacte.
Aquesta és la pregunta, Diana.
Sí, yo creo que es un tema interesante y además muy importante, ¿no? A mí me gustaría reflexionar mínimamente, porque sé que siempre vamos mal de tiempo, sobre alguna cuestión, y es si no tendría sentido poner el debate o situar el debate de la gestación subrogada en un contexto más amplio que tiene que ver con las políticas reproductivas en general, ¿no? Porque estamos centrando el tema en la gestación subrogada y están pasando otras cosas a nivel de políticas reproductivas, por ejemplo, que no estamos mirando en detalle en este momento, como son, por ejemplo, la donación de óvulos y embriones, donde también podríamos pensar que hay situaciones de diferencias y de cuestiones de poder. No sé, España en este momento es el principal proveedor de óvulos a la reproducción asistida en Europa. Proveemos el 67% de los óvulos que se utilizan en Europa, por ejemplo, ¿no? Y tenemos además un conflicto de situaciones en las cuales hay una ley que garantiza a los niños y niñas adoptados su derecho a conocer sus orígenes biogenéticos, por ejemplo, y por otro lado tenemos una ley que mantiene el anonimato en la donación de óvulos, esperma y embriones. Quiere decir que estamos garantizando el derecho a unos niños y niñas a conocer sus orígenes biogenéticos y se los estamos negando a otros, que son los que han nacido por reproducción asistida a partir de donación de óvulos, esperma o embriones, por ejemplo, ¿no? Es decir, que a mí me parece que quizás tendría sentido para mencionar otra cuestión, digamos, ¿no? Es decir, las adopciones en este momento en internacionales están en unos 7, 8, 9 años de espera internacionalmente, ¿no? O la gente debe ir a adoptar a países que no han suscrito el convenio de la Haya, con todas las dificultades y riesgos que esto implica, ¿no? Es decir, de acceder a niños que han sido obtenidos de diferente manera. Pero también la adopción nacional está en una cantidad significativa de años de espera, ¿no? Cuando por otra parte sabemos que hay unos cuantos niños y niñas que están bajo diferentes formas de protección del Estado, digamos, ¿no? Es decir, y podía estimularse quizás la adopción de niños y niñas, incluso niños y niñas mayores, que ha sido una adopción que en general se ha tratado de no realizar porque comportaba dificultades y demás, ¿no? Es decir, quizás sea un momento en el que valdría la pena, al menos en el contexto jurídico y social español, discutir las políticas reproductivas en términos generales, porque, ya digo, en términos de la reproducción asistida, que no implica gestación subrogada, no estamos discutiendo. Y ahí hay todo un tema que quizás habría que mirar, ¿verdad? Porque también se producen situaciones de, entre comillas, diferencias, explotación o lo que fuera, ¿no? Mm. Y tampoco en este caso estamos pensando en los niños y niñas, que yo coincido con Begoña que serían en quienes deberíamos estar pensando. Pero esto me parece que es algo que de alguna manera imprime el muchos ordenamientos jurídicos en España, y es que los derechos son los derechos de los adultos, digamos, ¿no? Es decir, las decisiones las toman las personas adultas y que en todo caso, si hablamos en términos de mercado, pagan, ¿no? Si ya ha sido difícil reconocer los derechos de los niños que ya existen, imagínate los de que aún no han nacido.
Correcte.
Que és el cas de los de gestación subrogada o los de reproducció assistida con donación anònima.
Està molt ben vist, això. Està molt ben vist.
O sea, és complejo, realment.
Sí, sí.
¿No?
10 minuts i les 11 al matí. Mira, jo us convido a que a partir del setembre, quan arrenquem la nova temporada, tinguem un espai més ampli per poder debatre aquesta qüestió i obrir una miqueta més al camp de joc. Però en tot cas us agraeixo que hagueu compartit amb el programa aquests minuts. A la Begoña Román, professora d'ètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i a la Diana Marre, la doctora en Antropologia Social i directora del grup de recerca AFIN de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies a tots dos, a totes dues.
A vosaltres.
10 minuts i les 11 del matí, un segon i de seguida Execrables a l'estudi.
RAC 1. Arriba a la Terra el Hyundai Tucson Cosmo, una edició amb un equipament d'una altra galàxia. Emporta-te'l amb un descompte de fins a 5.550 euros. Condicions ofertes per Santander Consumer FCSA. Troba'l a Hyundai Masterclass, el teu concessionari oficial Hyundai a Barcelona, al carrer Aragó, la Maquinista i al passeig de la Zona Franca i a masterclass.es.
A Creu Blanca tenim els millors professionals i la tecnologia més avançada per tenir cura de la teva salut. A Creu Blanca la prevenció, el diagnòstic i el tractament van de la mà. Truca'ns al 93 412 1212, 93 412 1212 o consulta la nostra pàgina web. Creu Blanca, sanitat privada sense llistes d'espera.
Per aquestes vacances no em cal pensar si vull platja o muntanya, perquè ja he decidit que ho vull tot. Me'n vaig a l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. Les millors platges de sorra fina i aigües transparents, visites culturals, esports i el nou centre de visitants de l'Hospital Gòtic. Tota una experiència sobre el passat medieval amb espectacle audiovisual gairebé cada nit. Ara mateix entro a hospitalet-valldellors.cat i trio entre tot el que hi puc fer.
Control, sembla que l'impacte d'un asteroide és imminent. Canvi fora.
Quan tens manteniment, assegurança, canvi dels quatre pneumàtics i tot inclòs, no hi ha res que et preocupi. Nou Volvo B40D2 per 290 euros al mes i va inclòs. A 48 mesos i 60.000 quilòmetres amb Volvo Renting Privado fins al 31 de juliol. Aportació inicial de 3.630 euros i va inclòs. Més a volvocars.es.
T'esperem a la nostra xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
A Carrefour tot compta. Per això, fins al 10 d'agost tens un 15% de descompte en tots els televisors, rentadores, frigorífics, combis i microones Samsung. Vine a conèixer el teu Carrefour Cornellà al centre comercial Baix Llobregat i informa't d'aquesta promoció.
A Barcelona pots sortir a sopar, seure en una terrassa o passejar sota les estrelles. O pots sortir a sopar, seure en una terrassa o passejar sota les estrelles sense molestar ningú. A la nit, respectem el descans dels veïns i les veïnes. En silenci, compartim Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Què podem menjar per sopar? Pizza, sushi, hamburguesa, tapes?
Ja ho sé. M'han dit que al Mercat de Glòries hi ha restaurants amb menús exclusius per les nits d'estiu. I si ets VIP, tens 5 euros de descompte. A més, amb música en directe cada dia.
És brutal.
Fins al 30 de juliol. No t'ho perdis. Més informació a lesglòries.com.
Un bon hunter sap anticipar-se. Avança't a les rebaixes a Viladecans Style Outlets i aconsegueix fins a un 80% de descompte en les millors marques. Adidas, Desigual, Givaigués, Gant, Nike. Novetats, Lux Horizon, Múnich. Viladecans Style Outlets. A 15 minuts de Barcelona. C32 sortida 50. Hunters, welcome.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Cada cap de setmana, Via Lliure. De 7 del matí a 2 del migdia. Amb Xavi Bundó.
6 minuts i a les 11 en punt del matí.
au village sans prétention.
Aviso ja els companys dels serveis informatius que ens allargarem un palet, perquè crec que el personatge...
Un palet.
Què tal, Santi Jiménez?
Molt bé.
Malcom Otero, molt bon dia.
Bon dia.
Darrer execrables de la temporada.
Sí, senyor.
I ja acabem de rematar la infància
aquesta,
de tothom.
Aquesta tentalogia, no?, sí, que seria de tipus Fast and Furious, d'acabar amb la infantesa de la gent.
Avui anem
directament al moll de l'os de la infantesa. Ens hem carregat el pallasso filonazi aquest de Cubelles, els torturadors d'animals que van fer que per terra, mar i aire la gent omplís les facultats de biologia, l'alcohòlic de la Casa de la Pradera, i ara anem per un dels escriptors més llegits de la història i autor d'immortals dels contes. Ens han explicat.
Tots són seus, no?
O sigui, tots els que no són de Grimm són seus.
Sí, exacte.
Dels germans Grimm.
Tot el que sigui d'infantil sempre
és del mateix. Sí, clar, ho has vist i tal. Però clar, vull dir, ara traurem la cara d'un tio que és una mena com l'hermano casal, el Michael Reisiger dels escriptors. El tio més lleig que hi havia al món.
Sí o no?
Sí. A més, un reprimit sexual que podia haver estat el model del gran masturbador del nostre amic Dalí, que l'acaben de... Un home que era un tarat, no Dalí, bueno, que també, Déu-n'hi-do. Tarat, vanitós, obsessiu, insuportable, histèric, cruel, acomplexat. Avui li trencarem el nas al creador de la Sireneta, la Neguet Lleig, el Soldadet de Plom, el vestit nou de l'emperador, les sabates vermelles, la princesa i el pèsol, la petita venedora de llumins, que és una juerga, un jajajaja de conte. Ja ho sabeu, amics. Ja podeu llançar els contes i comprar l'últim de la Patrulla Canina, perquè avui i per sempre esmicolem a Hans Christian Andersen.
Soy distinto. No respiro igual que
tu. Què és això?
No sé.
Sí.
Això és la Neguet Lleig, la cançó de la Neguet Lleig.
És el petit feo.
Sí. Un cop sentit aquest tema Tallavenes...
Quina tristor, eh?
Per cert, penseu quines coses li poseu als vostres fills, sisplau.
Sí. Important.
Anem per Hans.
Ara se suposa que és per nens, eh? Sí, se suposa.
Bueno, és una versió Albert Pla.
És Albert Pla,
és una mica Albert Pla de Neguet Lleig, eh? Sí.
Ai.
Que fa por, si no. Abans de res, i això no és culpa seva, pobret. Andersen era Otto Lleig.
Sí, eh?
Però Otto, Tenia gegantisme i era totalment desproporcionat. Era com el seu Neguet Lleig, però en lloc de convertir-se en signe, ho fa en Godzilla, no? De fet, la descripció que ell fa al conte de la Neguet Lleig, o sigui, Andersen diu de la Neguet, diu, era molt llarg i molt lleig. Vaja, que per aquesta descripció no calia imaginació, només un mirall.
Però això, pobre, tampoc no el converteix en execrable.
No, però ja veuràs. Això, després té les seves conseqüències i el seu caràcter. No, el poeta i crític Sir Edmund Gross va fer un retrat per celebrar els 60 anys d'Andersen, en què deia, alerta que això és a favor, eh?
Ah.
Les seves cames i els seus braços són llargs i fora de tota proporció. Les seves mans, amples i planes. Els seus peus, tan grans que ningú li robaria les botes. I el seu nas, diguem d'estil romà, és desproporcionadament dominant de tota la cara. Quan un s'acomiada d'ell, l'única cosa que recorda és el seu nas.
No me mires.
I aleshores, com era tan lleig, què feia? Pues es maquillava molt.
Sí o no?
Sí.
Andersen
sí.
Es maquillava
sí,
molt.
Sí, perquè la descripció que hem sentit era sobre Andersen, no era de García Albiol.
Ni
d'un nen d'aquests de Tolkien, no? Andersen hagués estat a la seva època el mestre del selfie, perquè tot es va retratar moltíssim i li agradava molt que li fessin retrats, però sempre eren postures antinaturals i aquests morrets que posa la gent quan es fa selfies no serien res amb el que feia ell. Ella es maquillava per no sortir tan monstruós a les fotografies i tenia molt estudiat els angles en els que sortia bé o almenys menys grotesc. Cada sessió de fotografia que es feia, que era molt aficionat, durava hores i desesperava els fotògrafs. L'angle, la distància, la il·luminació, tornava a mirar. Una mena de Photoshop de Simononi. És com si Rosy de Palma repetís sessió fins que sortís com Charlize Theron.
Ara estic veient les fotos, eh? M'estic buscant a veure com
era. I a les fotos queda bé, eh?
Sí, clar.
En persona feia un susto al miedo, eh?
Va.
Però per entendre aquest turmentat personatge que anirem descobrint, cal remuntar-se a la infància, que com la amb tants execrables va ser bastant dura. Per començar, va néixer sobre un llit que el seu pare havia construït amb les restes d'un taüt.
Què dius?
Amb les restes de pelfa i tot que porten a l'interior. Comencem bé, eh?
Oh, sí, seria, si els venguessin de veritat, ara, aquests llits fets amb taüt, seria un descans i en pau.
Ai, no.
Una cosa així, no? Botigues de matalassos. La seva família, com ha pogut veure, que si construïen els llits amb les restes dels taüts, era molt pobre. I de petit va haver de dormir, a més, en el del llit taüt, sota un pont, i va haver de demanar almoina ja quan era molt petit. Experiències que ell mateix incloria la seva obra posterior, que, com veurem després, és un jiji, un jaja, una juerga. I a més, penseu que ell demanava almoina i vivia sota un pont. I això, mira, si et passa, jo què sé, a Còrdoba o a Sevilla o a Barcelona fins i tot, és suportable. A Dinamarca és una putada, perquè fot un fred que pela. Clar, ell mateix explica a les seves memòries que, com no tenia joguines, el seu pare li llegia molt i donava llibres, però mai va jugar amb altres nens, sempre estava sol. Hans, ja hem dit, era un nen d'aspecte diferent, monstruós, i amb uns terrors patològics que li provocaven, a més, atacs d'histèria tan bestials que arribava a convulsionar. Algun metge el va diagnosticar erròniament que tenia epilèpsia, el que tenia era dos bufetades, també, el nen, eh? En fi, no sé si a la vostra escola l'haguéssiu agafat de porter, perquè imagineu-vos que amb aquests atacs li foten gol, i diu, m'ha marcat un gol! M'ha marcat un gol! No pot ser! I comença a donar voltes en plan la nena a l'exorcista, no?
Ai.
Clar, i sí, però això no era prou, el seu pare va morir als 11 anys. Vull dir, de Hans, no del pare.
Hosti, quin drama, tu.
Sí, després entendrem per què escrivia el que escrivia.
Tot era felicitat. I va haver de posar-se a treballar en diferents oficis. La seva mare, mentrestant, es dedicava